dents, la tapa d'un pot,
aerosolvents,
un raspall de dents...
Carlota, has ficat la pota. Només un incís al raspall de dents val gris. I tu, si has dubtat...
Amazonbas.cat.
Separa bé, un joc de nens, amb el finançament d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Un cop acceptem les nostres pròpies limitacions, ja estarem preparats per superar-les. Albert Einstein. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El Compromís Ciutadà, en Joan Ortí i Serra.
Recentment hem sabut que, de moment, són 15 les persones mortes quan, la setmana passada, van voler entrar a territori espanyol nedant. Resulta inquietant saber que la Guàrdia Civil va disparar boles de goma, bales de fogueig i gasos lacrimògens a persones que estaven dins l'aigua, en ple hivern, amb molt poc marge de maniobra i, a sobre, alguns sense saber nedar. També resulta inquietant que la Guàrdia Civil volgués amagar la gravetat dels fets i negués en un principi l'ús de material antiavalots per dissuadir els immigrants. Tot plegat en un episodi més d'una llarga i tràgica novel·la que s'escriu cada dia en aquesta frontera del sud d'Europa i de la que no se n'arriba a conèixer la realitat al 100%. Sort que les noves tecnologies, que avui dia doncs, permeten conèixer altres punts de vista, més enllà dels discursos oficials i a cops institucionalitzats dels mitjans. I és que han començat a sortir a la llum vídeos on apareixen barques de la Guàrdia Civil arrossegant aquestes persones fins a les aigües del Marroc per evitar que entrin a territori espanyol, sense ni tan sols deixar-los pujar a bord i obligant-los a agafar-se una corda. Però no oblidem, que tot allò que té a veure amb actuacions a la frontera sorgeix de les decisions preses en un despatx, sovint situat a quilòmetres de distància i, com ho és en aquest cas, avalat per una majoria absoluta aconseguida a les urnes. I que, per tant, obeeix única i exclusivament a decisions polítiques, perquè cap policia apreta el gallet si no n'ha rebut l'ordre previ per fer-ho. Que contradictori em resulta que aquells que no tenen miraments a l'hora de disparar contra éssers humans quan volen entrar al país, d'altra banda, facin lleis contra l'avortament amb l'argument de la defensa de la vida.
El Compromís Ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
És el que ens proposem fer en aquest programa Canviar el món a partir de les petites accions. I per fer-ho, doncs, un seguit de propostes. Avui ens visita el Borja Vilaseca, escriptor, conferenciant, periodista, emprenedor, un impulsor del canvi de paradigma social. Dirigeix un màster sobre desenvolupament personal a la Universitat de Barcelona. Té encetat un projecte d'educació emocional i ha publicat 4 llibres entre moltes d'altres coses. D'aquí una estona, de fet d'aquí poquíssims minuts, doncs ens atendrà a l'altra banda del fil telefònic el Jorge Domner de En Positivo, perquè aquesta setmana es presenta al Col·legi de Periodistes l'associació En Positivo amb un esdeveniment sobre el periodisme de les bones notícies que comptarà amb la presència de l'autor del llibre entrevista Stefan Hessel Impliqueu-vos. Parlem de Gils van der Potten. També tindrem amb nosaltres, doncs, com és habitual, la Suamini Danda, la nostra entrenadora espiritual, que ens parlarà avui de la importància de la meditació, una cosa que més d'un convidat en aquest programa ha deixat anar en diverses ocasions. I finalment, l'Enric Tintore, avui hem començat parlant d'aquests incidents a la frontera amb Ceuta i em sembla que acabarem parlant també d'això, però des d'un enfoc molt diferent. Som el Jordi Carretero a les vies de so i servidor. El meu nom, Joan Ortiz i Serra, qui us parla. És el programa número 20, el que fem avui, i com bé saps, doncs aquest és un programa de ràdio lliure per la nova consciència social, pel canvi de paradigma. Ens agrada fer anàlisi crítica del sistema, però sobretot, oferir-ne alternatives. Per què? Doncs per canviar el món. I una de les coses que ens agrada dir és que per tal de poder canviar el món, abans hem de començar a canviar nosaltres. Som un programa, a més, que està microfinançat per la ciutadania al preu d'un euro al mes. Així que, si creus en un projecte d'aquestes característiques, si creus que és important que des de la ràdio es difongui la nova consciència, el canvi de paradigma, doncs dóna'ns el teu suport a través d'un euro, només un euro, cada mes. Ho pots fer a teaming.net/elcompromisciutadà, teaming.ing.net/elcompromisciutadà. I si tens inquietud o interès en saber més sobre nosaltres, ens trobaràs al Facebook, al Twitter i, evidentment, a la nostra pàgina web de referència, que és periodismeiconsciencia.org. I el que us dèiem fa uns segons, doncs que parlaríem amb el Jorge Domner. Agafeu agendes i anoteu, perquè això passarà, del que parlarem a continuació, dimecres, demà passat, a les 7 de la tarda, al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Es presenta l'associació En Positivo, és a dir, una associació que segueix aquesta tendència emergent, tot i que des de fa 5 anys, de les bones notícies, i ho farà amb un acte titulat Un nou rol social i una oportunitat pels professionals de la comunicació. Prengueu nota i saludem el Jorge Domner. Jorge Domner, bona tarda.
Bona tarda.
Deixeu-me dir en primer lloc que per mi és un plaer saludar el Jorge Domner, que ja havia participat en aquest programa en temporades anteriors, perquè a més és notícia aquesta setmana. Com dèiem, es presenta l'associació En Positivo i avui ens posem en contacte amb ell perquè ens expliqui, si nos lo puede contar así por encima, què és esa asociación y qué temas trabaja, ¿no?
Bien, después de 5 años de estar impulsando la web enpositivo.com, empezamos a finales del 2008, este año un grupo de profesionales del periodismo y de la comunicación creemos necesario salir un poco a la sociedad a tratar de impulsar este movimiento de un nuevo tipo de periodismo constructivo, de un periodismo de soluciones, ya que la realidad que estamos viendo todos los días no es la total realidad del mundo, es una parte de la realidad, y aunque en estos momentos parezca un tanto agobiante, el mundo no está tan mal como nos lo están contando.
Uh-huh. A més, aquest acte de presentació, no ho hem dit, serà el dimecres que ve en el Col·legi de Periodistes de Barcelona. No sé si ens vol donar una mica més les coordenades de tot plegat, de l'esdeveniment.
Sí, este esdeveniment es para contar nuestra filosofía, cómo vemos el mundo, cómo vemos los medios de comunicación, qué nuevas oportunidades en medio de esta crisis tan dramática social, política y económica, y que también afecta a los medios, porque estamos viviendo una metamorfosis espectacular en los medios de comunicación, pero cómo están surgiendo nuevas tendencias y nuevas oportunidades, cómo las audiencias nos están pidiendo otra cosa. Y en ese sentido, junto con compañeros míos y colaboradores, como el Enrique San Juan, experto en redes sociales y en nuevas audiencias, o el Pedro Ralda, un hombre que ha estado vinculado a diferentes eventos de magnitud, y nuestro colega francés y amigo Gilles Van der Potten, que fue el que colaboró con Stefan Hessel y escribió con él el libro Comprometeos, y que tiene una experiencia muy importante en Francia, con un proyecto similar al nuestro que se llama Reportoir d'Espoir, Reporteros de la Esperanza, pues entre todos queremos hacer una lectura diferente de la realidad y también impulsar un nuevo tipo de comunicación, una comunicación que no solamente sea transmisora de una parte de la realidad, sino que sea transmisora de otra parte de la realidad que está pasando desapercibida y que básicamente consiste en que el mundo, si bien estamos viviendo una coyuntura especial y crítica, pues el mundo en líneas generales está muchísimo mejor de lo que nos hacen creer que están.
Perquè cada dia surt el sol, perquè cada dia milers, milions d'iniciatives tiren endavant, i això és un fet a destacar segons la filosofia d'En Positivo. Jorge Domner, per cert, enpositivo.com, no?
Exacto, enpositivo.com nació sobre los finales del 2008, ya hemos cumplido más de 5 años, y este año lo hemos convertido en una asociación, sin fines de lucro, que se llama Asociación en Positivo, y que intentará estimular, ayudar al debate y a la reflexión para que tanto los medios como los profesionales puedan sumarse a esta nueva tendencia, que también és una nova oportunitat dentro d'aquest mundo cambiante de los medios de comunicació.
I a més, en un sector en el que professionalment hi ha tantes dificultats, sembla que s'obrin noves possibilitats també per aquí, apostar per aquest tipus de notícies. Però jo li deia enpositivo.com, referint-me que aquesta és l'adreça web on les persones que tinguin un ordinador ara davant poden entrar i veure quines notícies hi ha penjades en el portal, que moltes són, per exemple... Bueno, igual vostè ens pot fer una mica de... No explicar el que hi ha ara mateix en concret, si no ho té a la ment, però sí explicar quin tipus, no? Temes de salut, per exemple, de com s'avança amb la medicina, quin tipus de notícies hi podem trobar?
A ver, nosotros nos dedicamos a seleccionar y cribar noticias que por lo general pasan desapercibidos en los medios de comunicación tradicionales, porque vivimos en esta máxima de que lo que vende es la sangre, y entonces muchos medios pues desvalorizan este tipo de noticias. Nosotros nos encargamos de rescatarlas, de buscarlas, de mostrar esa otra realidad, pero no solamente eso, también nos interesa hablar de la actualidad y hablar de las noticias de todos los días, porque en todas las noticias, o en muchas, tenemos una lectura también positiva que hacer de la realidad. No todo lo que pasa es negativo, en este momento estamos viviendo situaciones difíciles, pero también estamos viviendo una metamorfosis social con muchísimos movimientos nuevos, con muchísimos actores nuevos, con gente que está surgiendo y que permiten nuevos movimientos sociales. Hay muchos ejemplos, pero el caso del barrio de Burgos, con el bulevar, en donde la gente salió espontáneamente en la calle y logró parar la construcción de una obra innecesaria, o la marea blanca en Madrid con la privatización de hospitales, o la primavera árabe, que pese a su confusión en este momento, es una muy buena noticia para los países árabes. Y bueno, hay que hablar del movimiento de indignados y el 15M, que si bien en este momento parece estar un poco quieto, se está ramificándose en muchísimas iniciativas y en muchísimas nuevas movilizaciones que están logrando sus resultados.
Está claro. Y Islandia también, un de los países que aporta muchas noticias positivas en el aspecto social y político. Jorge Domner és el fundador d'aquesta associació d'Enpositivo, està a la web enpositivo.com. Per cert, també és autor del llibre Verdades Canviades, rere la qual s'hi explica doncs, amb detall tota aquesta filosofia que ens ha resumit amb aquests 5 minuts de conversa telefònica. Jorge, podem repetir les dades? És el dimecres, dia 19 de febrer, a les 7 de la tarda o a 8:15?
A las 7 de la tarde en el Colegio de Periodistas de Cataluña, Rambla de Cataluña 10, ahí los esperamos. La sala no es muy amplia, así que sería interesante que aquellos que quieran asistir confirmen su asistencia para tener cierta prioridad, y a partir de ahí esperamos poder repetir este tipo de evento y de acto para explicar lo que queremos y quiénes somos en algunos otros ámbitos. Quiere decir que esperemos tener oportunidades durante el transcurso del año de poder exponer nuestra filosofía.
Moltes gràcies. Bé, atenció, repeteixo, hi haurà Gilles van der Potten, l'autor, coautor del llibre Comprometeu-vos, juntament amb Stefan Hessel. Hi haurà l'Enrique San Juan, un expert en xarxes socials i noves audiències, i el Jorge Donner, el fundador d'Enpositivo. Molts èxits... I fins a la propera. Jorge, aviam si omplim els mitjans de bones notícies.
Ok, merci, Joan. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Dirigeix i presenta Joan Ortiz i Serra.
Que estic pensant que per confirmar assistència, info@enpositivo.com. Dimecres que ve a les 7 de la tarda. I recordar-vos que aquest és un programa microfinançat per la ciutadania. Ho fèiem just abans, ho recordàvem, just abans de parlar amb el Jorge Domner, el preu d'un euro al mes que pots fer, si creus en un programa d'aquest estil, a teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming, acabat amb ING, facebook.com/elcompromisciutadà. I ara el que toca és escoltar la Swamini Danda, que avui, atenció, ens parla d'un tema molt i molt recomanat per practicar cada dia. Swamini Danda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El poder dels petits canvis.
Amb Swamini Danda.
La veritat és que després del temps que portem fent el programa, diversos convidats ens han parlat de la importància que té durant el dia parar una estona. I ho han dit de moltes maneres, que potser són el mateix o potser tenen diferències matisables, però de pregària, de fer meditació, de fer visualitzacions... Arribem a la conclusió, després d'haver-ho parlat tant en aquest programa, que és una cosa important, perquè molts convidats ho diuen. Així que aprofitem que tenim una professora de ioga perquè ens parli de la meditació per viure millor.
Sí, la meditació, com deies d'altres entrevistes que has fet, hi havia un mestre que deia que cal parar per veure el propi moviment. Que, és a dir, que fins que no pares no te n'adones de com funciones. I si estem en un camí de que volem millorar la nostra vida i que volem corregir defectes o rutines que de vegades no ens adonem que tenim, s'ha de parar. S'ha de parar per reflexionar o per simplement el que en diem meditar a la nostra cultura. Però dins les tècniques de ioga, meditar té un altre diguem-ne, concepte, una altra experiència, no? I t'ho explico perquè estem a la ràdio, em sembla que vindrà molt bé aquest exemple, no? Mira, tu quan busques una emissora de ràdio, bueno, ara ja és més automàtic, però abans que fèiem girar la rodeta buscant el dial, no? Fins que trobàvem la onda, la freqüència adequada, doncs sentíem soroll. Hi havia moltes interferències. Tu vas buscant una emissora i sents croc, 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 i no se sent bé, no se sent clar. Fins que trobes just la sintonia. Quan sintonitzes, de repent, se sent perfecte. No hi ha soroll. Per mi això seria l'estat de meditació. Hi ha gent que pensa que meditar és tenir la ment en blanc. I això és impossible. La ment funciona sempre, treballa sempre i està en constant moviment, però pot estar amb soroll o pot estar amb silenci. Entenem com a silenci aquesta bona sintonia, que no hi ha interferències, que no hi ha res que faci nosa. Aquest estat és l'estat de meditació i s'aconsegueix de diferents maneres. Hi ha moltes diverses tècniques de meditació, hi ha persona que farà servir la pregària, la contemplació. En ioga tenim, per exemple, el Kriya Yoga, que és una part de meditació molt, molt maca, molt fàcil de fer, i diferents maneres que ajudin a la ment a entrar, el que deia el lama, en el espacio feliz. Meditar és entrar en el espacio feliz, deia. I és ben cert, no? És quan traspasses una mica tots els enrenous de la teva vida, fins i tot del teu cos, fins i tot de la teva pròpia ment, de les teves cabòries, d'allò que et preocupa o t'obsessiona, i entres en un espai que dius, s'està bé. I s'està bé perquè estàs amb tu, i estar amb tu és estar bé. Jo ho explicaria així.
És una pràctica recomanable fer dia a dia? I segona part de la pregunta, serveix exclusivament per estar bé amb un mateix? Perquè si ens hem de sintonitzar, amb qui o amb què ens hem de sintonitzar?
Amb la teva freqüència d'harmonia. Mira, si estudiem una mica la nostra fisiologia... A mi m'agrada molt l'estudi de la medicina i de la fisiologia, és a dir, del que realment mou el nostre cos, i d'aquí podríem parlar de les ones cerebrals. Si ens fem o ens fan un electroencefalograma, veiem que el cervell treballa i podríem fer una gràfica de les ondes, no?, que es mouen per aquí dins, les ones cerebrals. Aleshores, són com les zones de la ràdio, semblant, Poden estar en equilibri o irritades, que diuen. És com l'aigua d'un llac. Fixa't que un llac pot estar amb l'aigua tranquil·la i és transparent, es veu al fons i reflexa nítidament al voltant les muntanyes, el cel, els núvols, com un mirall. En canvi, si s'altera l'aigua del llac, tot s'enterboleix i es distorsiona. Diuen els ioguis que veiem la realitat distorsionada, no com és. i és perquè la nostra ment no està equilibrada. Les ones cerebrals estan alterades, estan desharmonitzades. Per això és tan important fer la meditació cada dia, per tornar a l'equilibri. I si tu vas tornant cada dia a l'equilibri, el teu viure serà molt més real, molt més, veuràs més les coses com són, amb una perspectiva. I podríem dir aquella frase que diu el ioga, que la ioga o la pràctica de la ioga fa de persones amb problemes, persones amb solucions. Que no vol dir que els problemes no hi siguin, però la teva ment està molt més serena, més clarivident, més com aquest llac que et permet veure el fons, i veus solucions que quan estàs alterat és impossible que vegis, perquè ho veus tot confós, i és quan t'agafen pors, inseguretats, etc. El viure així realment és bastant feixuc. En canvi, com deia aquest lama, és vivir en un espacio feliz, és ben cert, ets molt més feliç.
Ara, de la manera que ho expliques, sona maco. Sona bé, dius, ah, mira, per això té graus de profunditat insospitats, no? I de realització brutals, no?
Infinits. Jo, qualsevol persona que vulgui començar amb la meditació necessita algunes eines. Em sembla que en un programa ho parlàvem, que sense les eines adequades és difícil. No és perquè en si sigui difícil, sinó perquè simplement et falta una eina per ajudar aquesta ment que és tan dispersa, que és tan voluble i tan variable, no? Aleshores, doncs, de les eines que es fan servir per meditar són els mantres, el que diem un mantra. El mantra és també un so vibracional que equilibra aquestes ones cerebrals per tal que la ment s'assereni i que pugui, doncs, descansar. És important, que la ment descansi. Dormint no descansem moltes vegades, i la prova és que et lleves al matí més cansat del que t'has anat a dormir el dia abans. Descansa una part, però n'hi ha una altra que no para mai. Per això la meditació nosaltres la practiquem al matí i al vespre. Al matí perquè ens prepari per l'activitat del dia, a ser més eficients, a estar més lúcids, a tenir més perspectiva de la feina i de tot el que hem de fer. I al vespre perquè ens tregui la pols que hem arreplegat durant el dia, de tensions, de preocupacions, de disgustos, de coses que van passant, i ens permeti un descans reparador. Però, com et dic, Joan, necessites alguna eina. No és que sigui maco, és real, però necessites eines. Posa't en mans d'alguna persona que t'ensenyi i veuràs que no és tan difícil.
Moltes gràcies, Swami Nidanda. Estic pensant que en una propera ocasió, sigui la setmana que ve o d'aquí 15 dies o encara més, podríem parlar de com saber que la persona que et pugui ensenyar o a meditar o el que sigui és una persona de fiar i que no et porta a l'hort, com passa molt. Ho podem fer un dia?
Sí, hi ha un mestre que és Krishnamurti, que podem parlar alguna estona, que diu que meditar s'aprèn meditant i que no necessites cap mestre. Realment és així, és a dir, tenir aquella voluntat d'estar-te una estona en silenci observant la teva ment sense jutjar, sense fugir, sense... Però per a mi és una miqueta difícil de que una persona, diem, com tu, com jo, com qualsevol persona, potser dels que ens estan escoltant, ho assoleixi així tan fàcilment, com diu aquest mestre. Però perquè vegis que el més important és l'actitud de la persona i no només el mestre que li ensenyi, sinó que un mateix ho anirà descobrint.
Doncs d'acord, ja hem fet la secció que proposava amb 30 segons, gràcies.
No, però en podem parlar, També hi ha algunes diferències que està bé apuntar-les, però d'entrada meditar s'aprèn meditant.
Doncs moltes gràcies, fins la propera.
A vosaltres.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència. A Ràdio Estel, El Compromís Ciutadà. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió, Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández. Prepara't per viure una experiència de 2 dies amb el Club Més Amics. Vine els dies 15 i 16 de març a recórrer els llocs manyanatians de Tremp i els seus voltants en motiu del 150è aniversari de la Fundació dels Fills de la Sagrada Família del Pare Manyanet. Recorda-ho, serà els dies 15 i 16 de març. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Monsenyor Pere Tena, mestre de la litúrgia. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Aviat amb Borja Vilaseca, que ja el tenim aquí, però abans... Pausa musical, perquè els canvis no arriben sols, sinó que es provoquen i es provoquen amb l'esforç i amb el treball. Cal que neixin flors a cada instant.
Fer no és esperar, fer no és somiar, fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. No esperem el blat sense haver sembrat. No esperem que l'arbre doni fruit sense podar. L'hem de treballar, l'hem d'anar a regar, encara que l'ossada ens faci mal. No somiem passats, que el vent s'ha portat. Una flor d'avui es marxa just a l'endemà. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar, fer no és somiar, fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà. La fe és viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que ens amaguin la claror. Hem de veure-hi clar, el camí és llarg i ja no tenim temps equivocant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
I això és el que farem ara, canviar el món a partir de les petites accions quotidianes, que ningú s'espa... Bé, aquells amics i amigues que són habituals del programa ja saben que aquí intentem fer això. Perquè el convidat d'avui és un clar promotor del canvi de paradigma social. Ara li preguntarem com entén ell que és aquest canvi. El podríem presentar de moltes maneres. Escriptor, emprenedor, conferenciant, professor, coach... Està llicenciat en periodisme, té estudis de desenvolupament internacional i dirigeix un màster de desenvolupament personal i lideratge. Té una consultoria enfocada als recursos humans que es diu Coherentia i un projecte d'educació emocional que es diu l'Acadèmia. I, de fet, ja m'està passant una cosa que els hi passa a totes aquelles persones que et presenten abans de començar un acte o una entrevista, que és que veuen que podrien seguir dient coses i coses de tu fins l'endemà. Així que plego i dic, Borja Vilaseca, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, un plaer.
amb tanta presentació et dic, per què no et presentes tu? És a dir, amb alguna frase series capaç de...
Yo siempre digo que soy un ser humano que tocó fondo con 19 años en plena crisis de la adolescencia y me ofrecieron pastillas y psicólogos y me negué y dije esto lo voy a resolver por mí mismo yendo hacia mi interior. A partir de ahí todo ha sido una consecuencia de este viaje de autoconocimiento, ¿no?
El que farem serà, em quedaré amb la primera amb la primera frase de la resposta i la presentaré com Borja Vilaseca, ser humano. Bona tarda, què tal? Què tal? Escolta, gràcies per venir.
Un plaer
que estiguis aquí amb nosaltres. Va, comencem pel principi, que és el que dèiem abans, no? Canvi de paradigma social, que és el que... Què vol dir això?
Bueno, un cambio de paradigma es un cambio profundo de visión que tenemos de la vida, de visión que tenemos de los seres humanos, ¿no? Entonces, para mí un poquito el eslogan, que ya está muy manido, pero es sé tú el cambio que quieres ver en el mundo.
Home, aquest és l'eslogan del programa.
Es el eslogan para mí de los tiempos que corren, ¿no? Y un cambio de paradigma básicamente es que hagamos un proceso de autoconocimiento a través de las herramientas y los procesos que sean en esta industria emergente del crecimiento personal y del coaching que hemos de cuestionar, por supuesto, pero un poco recuperar el mensaje universal de grandes sabios, grandes filósofos de la humanidad que te decían conócete a ti mismo, cuestiona las creencias con las que fuiste condicionado por tu entorno social y familiar para atreverte a seguir y a escuchar tu voz interior, ¿no? Y para mí un poco un cambio de paradigma es pasar del ego, del victimismo, de la reactividad, de la queja, de la culpa, de querer que cambie el Estado, las empresas, dejar de cambiar lo externo para empezar a hacer una profunda transformación interior. Y desde ahí, pues claro, empezaremos a encontrar la felicidad dentro, empezarán a cambiar valores, decisiones y al final, pues oye, si la mayoría de personas hacen un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, claro, cambiará su manera de ganar, de gastar dinero y eso lo veremos proyectado, ojalá, en una sociedad pues seguramente mucho más bonita de la que estamos viendo hoy en día, ¿no?
Una mayoría de ser que hace el cambio, ¿sí?
Absolutamente. Yo siempre hablo de que es el cambio individual. Yo siempre me digo, no, yo no quiero cambiar el mundo. Yo quiero que las personas que estén motivadas, inspirarlas para que inicien este proceso de cambio. Pero sí que es verdad que si esto empieza a llegar a un buen conjunto de personas, por supuesto que veremos el final de las instituciones establecidas. Porque una persona que hace un cambio de paradigma ya no depende de papá Estado y mamá Corporación. Es decir, encuentras lo que buscas en tu interior, ganas en confianza, autoestima, cambia profundamente tu manera de relacionarte con el mercado laboral y con un poquito pues la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eso es un poco la dirección en la que, por supuesto, estamos hablando un montón de personas y que son los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Este cambio total.
¿Y per què dius que s'ha de qüestionar tota aquesta indústria emergent del coach i de...
Sí, porque a ver... Estamos entrando en un momento donde gracias al método científico, pues la religión, gracias a Dios, en muchos sentidos, va a menos. En el sentido de religión, de creencias religiosas, instituciones religiosas, que por supuesto son todas muy respetables y hacen una labor social, pero sí que se ha perdido la mística y se ha perdido la espiritualidad laica, se ha perdido la experiencia transformadora que de la que hablaba Jesús de Nazaret, Siddhartha Gautama Buda, Sócrates, Lao Tse, todos dicen lo mismo porque fue una misma experiencia y un poquito para mí el desarrollo personal está imbuido de esa esencia, pero no deja de ser una industria económica de la que yo formo parte, porque nuestra vida se asienta sobre un sistema económico. Entonces, claro, ahí pues podemos caer, y yo el primero, en el gurú, en la secta, en la comercialización y, por supuesto, la prostitución de algo para mí esencial, que es la sabiduría que está dentro de los seres humanos, ¿no? Entonces, simplemente yo siempre de... autocrítica, ¿no? Yo el primero a mí mismo para que no prostituyamos una vez más algo que se ha ido prostituyendo a lo largo de la historia de la humanidad y que ahora, pues afortunadamente, está democratizándose. Estamos en un cambio de era que gracias a las nuevas tecnologías, la era de la información, la era del conocimiento, cada vez más personas van a estar en contacto con este conocimiento que puede revolucionar su manera de entender la vida. Pero simplemente hemos de ser autocríticos, pienso yo, para no prostituirlo demasiado, ¿no?
I amb tot plegat, la crisi hi ha ajudat o no?
Absolutamente. Sí, la crisis, yo soy un gran defensor de esta crisis. Me siento como ser humano muy agradecido porque, no sé tú, pero yo con 19 años, oye tú, en esta sociedad siempre ha habido mucho malestar, mucho sufrimiento, mucha máscara porque es un teatro y estamos aferrados a la zona de comodidad porque tenemos mucho miedo al cambio, porque nadie nos ha educado para la libertad. No hemos encontrado eso que nos libera en nuestro interior, lo hemos buscado donde jamás lo encontraremos, fuera de nosotros mismos. 2006-2007, bonanza económica histórica de este país, más de la mitad de la población activa reconocía sentirse insatisfecha con su trabajo, con su vida. ¿Cuántas personas estaban activamente iniciando un proceso de cambio y de reinvención? Muy pocas, porque el miedo era superior al miedo al cambio. Gracias a la crisis se está demoliendo profundamente, y no hay nada que tú y yo podamos hacer porque se va a seguir demoliendo, las viejas estructuras que a su vez están destruyendo viejas creencias, que ojalá pues que aprovechemos esta crisis para crecer, evolucionar, cuestionarnos y dar a luz una nueva mentalidad, como he dicho antes, que dará a luz una nueva manera de entender el trabajo, las empresas, que con el paso del tiempo y cuando vaya cristalizando, esto dará lugar seguramente a una mayor calidad de vida para muchos más seres humanos. Insisto, si aprovechamos este momento histórico apasionante. O sea, desde aquí, bendita crisis, que no está exenta de conflicto y sufrimiento, como cualquier proceso de cambio y transformación, ¿no?
De fet, en la pàgina web teva, que no l'hem dita, estic pensant que no l'hem dita, que és borjavilaseca.com, no? Senzillament, sí. Borjavilaseca.com, hi ha una cita de José Antonio Marina, que dius, cap individu decideix, que diu, no dius tu, diu ell, tu el cites, diu, cap individu decideix canviar fins que la seva situació esdevé insuportable. Només pot ser així, doncs.
A mi me pasó, yo lo tengo que reconocer. Yo toqué fondo, sentía muy vacío, no le veía ningún sentido a la vida, porque no le veía mucho sentido a la propuesta consumista y materialista que nos hacía la sociedad. Y tampoco encontré muchas personas que me dieran respuestas, por eso inicié esta búsqueda que os he comentado al principio. Pero afortunadamente en la era del conocimiento también se están produciendo muchos cambios por contagio. De repente ves a tu vecino, pues que igual se ha leído un libro, ha hecho un cursito, ha hecho no sé qué, y sobre todo lo pone en práctica, ¿no? O sea, se transforma, se deja transformar por eso, y cada vez más personas se están contagiando. Yo lo noto en los cursos o en los mails que recibo de lectores y demás, que la persona que me llevó a entrar a esto fue mi hermano, fue un amigo, fue, y porque me inspiró a través de su propio ejemplo, ¿no? Pero sí, la verdad es que dicen que los verdaderos buscadores, lamentable o afortunadamente, muchos vienen movidos por una profunda crisis, movida por la función del sufrimiento, que es ya no puedo más de mí mismo, voy a entrar en un proceso de cambio de mentalidad. Ya no tengo miedo porque no tengo miedo a perder nada, ¿no?
És que aquesta era una de les altres preguntes, no? És a dir, realment, por al canvi cada cop en tenim menys, perquè se'ns estan posant les coses com perquè esperonar-nos, no?, a canviar.
La zona de comodidad, digamos, que está desapareciendo. La seguridad, nos estamos dando cuenta de que no existe. Externamente
claro.
No existe.
Sí, está claro. Está
nos bien. Lo creímos y, oye, pues estuvo bien.
En alguns els hi va funcionar.
Sí, pero claro, de repente te despiden, de repente se empieza. Para mí, yo creo que a mí lo que me ha cambiado la vida es entender que la vida es un aprendizaje. La vida es cambio, la vida es transformación. ¿Por qué? Porque hemos sido condicionados para pensar y comportarnos de una determinada manera, para encajar en un determinado patrón social, cultural, profesional, familiar,
claro,
relacional, pero no tiene nada que ver con nuestra verdadera naturaleza. Entonces llega un momento en el que la vida nos está confrontando constantemente para que haya esa ruptura, esa grieta, y empiece a desmoronarse. Pero es algo maravilloso, porque solo en el desmoronamiento de lo falso descubriremos la verdad, lo verdadero, ¿no? Pero claro, nos aferramos a lo viejo, nos aferramos a lo conocido, nos acomodamos, nos identificamos con lo que no somos, y entonces, claro, viene la experiencia del sufrimiento, porque no estamos, digamos, aprendiendo lo que la vida nos está diciendo que tenemos que aprender. Por eso sufrimos. Si realmente nos enseñaran a aprender de la vida, nuestro sufrimiento menguaría muchísimo, ¿no?
Uh-huh. I tu expliques que als 25 anys et va canviar. Bé, abans has dit als 19, no? Després hi ha una cita teva en la teva biografia personal que dius que als 25 anys
sí,
que va passar una cosa molt forta,
molt
estranya, molt
sí,
rara.
Sí, jo a los 19 anys toco fondo i inicio un viatge que no tenia ni idea d'on me iba a llevar. No havia leído nada.
Però metafòric o literal?
No. Literal y metafórico, porque sí que es verdad que pues cogí la mochila y también en algún verano pues pude viajar en solitario y también
los viajes son solitarios, hay
sí,
solitarios son iniciáticos,
sí,
¿no?
Y también pues también el camino trillado, pues hace muchos años también me fui de ONG y tal, pues un poco buscando nuevas maneras de entender la vida y nuevos lugares donde encontrar cosas dentro de uno mismo, ¿no? Y pero sí que es verdad que yo siempre digo que yo volví a nacer con 25 años, que es cuando tuve una experiencia transformadora, que básicamente en mi caso fue leyendo a Gerardo Smelling, que es un sabio colombiano, que me hablaba de la aceptación. O sea, era como un texto, era una conferencia básicamente transcrita sobre la aceptación. Yo en aquel momento pues estaba iniciándome con el tema del eneagrama, el tema del ego, ¿no? El tema de la ignorancia, dándome cuenta de que, ostras, de que ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos, que decía Buda, ¿no? Una serie de metáforas que no acababa de comprender y fue como este texto, fue una, no sé cómo decir, escribir como un despertar, ¿no? Y fue como, estuve, me acuerdo, un mes y medio. Sentí paz, sentí felicidad, ¿no? O sea, y no tenía nada que ver con lo externo, ¿no?
Estabas en shock. Tocaban y no notabas.
Exacto. Era como, bueno, descubrí lo que significaba la ataraxia, que ahora me encuentro bastante lejos de ella hoy en día, tengo que reconocerlo. Pero sí que dejó una huella en mi corazón, ¿no? Y se disolvió el miedo, me quité completamente la venda y se me reveló un poquito, siempre es lo que digo, quién soy, para qué estoy aquí. Desde entonces tengo una visión muy clara de hacia dónde voy, ¿no? Y eso me da mucha fuerza pues para montar los proyectos que estoy montando y un poquito las cosas que escribo, ¿no? Que estén fundamentadas en esta experiencia transformadora que luego me puse a leer a los grandes clásicos, los grandes sabios, los grandes filósofos, y todos ellos hablan de este tipo de experiencias que hoy en día, pues afortunadamente, se están, como he dicho antes, democratizando, ¿no? Necesitamos vivir experiencias transformadoras para tomar decisiones movidas desde nuestra intuición. Y no, es decir, que los referentes nos sirvan para descubrir que nosotros somos nuestro gran referente en la vida, ¿no? Esto para mí es lo que me inspira y lo que intento inspirar a otros, ¿no?
Però això no li arriba a tothom. És a dir, un procés de transformació que arriba a una maduresa d'aquest estil no arriba a tothom, sinó que tots hi anem anant d'alguna manera, ¿no?
Sí, pero al final, bueno, claro, yo siempre le pregunto a las personas, ¿cuál es tu prioridad, ¿no? en la vida? Yo realmente llegué a un momento en el que, es que claro, yo fui un adolescente muy rebelde, yo nunca me creí esta sociedad, yo siempre la vi insostenible y no entendía cómo las personas buscaban la felicidad en el consumo, en el éxito. Yo sufría mucho porque tampoco sabía una alternativa, ¿no? Y tampoco quería ser anti, porque no me parece muy inteligente ser anti nada, ¿no?
Claro.
Pero mi viaje fue ese, claro, estuve desde los 19 a los 24 buscando, investigando, viajando, sí, bueno, sí, encerrado sí. En mí mismo, sin amigos, o sea, fue como mi prioridad, quería sentirme feliz porque sufría mucho y luego me di cuenta de que el infierno que me había montado era fruto de mi ignorancia, que no hay nadie a quien culpar ni nadie a quien victimizarse, ¿no? Y finalmente, pues supongo que llega un momento en el que la vida también, yo creo que es generosa con quienes están ahí buscando, ¿no? Y apareció el encuentro. Al final me encontré a mí mismo. Lo que estaba buscando era a mí mismo. Lo que pasa que, bueno, pues una vez más, nadie me había indicado esa dirección. Ahora lo que hacemos es facilitar, digamos, esas experiencias. Pero sí que me doy cuenta de que muchos buscadores, como han leído mucho y como les han dicho todo esto, incluso esto que estoy contando, pues de repente generan expectativas. Entonces, hostia, voy a buscar adentro porque igual tú, mira, como este tío, pues igual me pasa algo parecido y encuentro mi propósito. Pero claro, ya es la cagada, que ya vas con la expectativa. Entonces,
claro.
Y hay deseo.
Claro.
Y eso te aleja, es una metáfora muy zen, ¿no? O sea, hay que trascender cualquier tipo de deseo y cuando te vacías, ¿no? Ahí está el silencio, la meditación, que por supuesto esa es la medicina, sin duda.
Avui n'hem parlat, de la meditació en aquest programa, de la importància de la meditació.
És que és fundamental. Ahí se disuelve el ego, se disuelve el personaje, se disuelve la carcasa, la ignorancia, y a veces, pues mira, a veces sucede que aparecen pues tu voz interior, ¿no? Que te dice un poco quién eres y hacia dónde vas y qué has venido a hacer a esta vida. Y cada persona, esto es intransferible. O sea, hoy en día todo el mundo es coach, ¿verdad? Que hemos de cuestionar un poco esto. Cada uno ha de encontrar su propio camino en la vida, ¿no? Y al menos yo es lo que quiero dedicar mi vida, que otros encuentren su propio camino, su propia voz, ¿no? Y dejémonos ya de referentes externos, sean institucionales o sean personajes públicos, ¿no?
Els eneagrames. Què passa amb els eneagrames? Per tu abans has citat Gerardo Schmeling, sí. Després de passar per Freud, per Jung, per Frankl, per Nietzsche, per Sartre, per Orwell, Huxley, Hess, i els que has citat, no? De que sí Buda, que sí Jesús...
Sí, tengo una librería en casa, la verdad. Lo que pasa es que hay un momento en que el conocimiento llega un momento que se convierte en un obstáculo en el camino a la sabiduría. Llega un momento que yo creo que es necesario trascender una vez más las palabras de otros para poder escuchar las tuyas propias. Pero sí que es verdad que yo siempre recomiendo, por supuesto, las personas que están en un viaje espiritual, que hay grandes lecturas por ahí. Yo pasé por los existencialistas, ¿no? Nietzsche, Sartre y todos estos, pero eso no me dio muchas respuestas. Y luego llegó el eneagrama. El eneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento, que en griego quiere decir 9 líneas. Y si alguien no lo conoce, yo al menos, bueno, me he dedicado profesionalmente a dar cursos porque fue tan revolucionario el punto de inflexión con 24, o sea, un año y medio previo a esta experiencia que os he comentado antes, porque te da mucha luz acerca de quién eres, cómo funcionas, por qué soy como soy, y sobre todo profundiza mucho en el tema del ego, de tu ignorancia, tu inconsciencia, tu lado oscuro. Las motivaciones desde el dolor, desde las carencias, desde los complejos que te llevan a tener según qué actitudes y conductas. Cuando pones luz ahí, cuando pones comprensión ahí, estas poco a poco a través de un proceso se van disolviendo. Y luego también te habla de tu potencial, de tu parte esencial, de tu parte espiritual, del para qué estás aquí, ¿no? De cómo encontrar esa felicidad y esa sabiduría dentro, porque no todos somos iguales, no todos nos va bien lo mismo, no todos hemos de andar el mismo camino. Cada uno, digamos, que hemos desarrollado una enfermedad psicológica diferente y necesitamos una medicina también claro, diferente. Y el Eneagrama pues ahonda en 9 tipos de personalidad. Fíjate que tú igual tienes hermanos o tienes hijos,
sí,
todos reciben un mismo condicionamiento, una misma influencia a los padres. No he elegido mi idioma, no he elegido mi equipo de fútbol, no he elegido mis creencias
pero
políticas.
Pero comes que arriba está aquí, ¿no?
Pero claro, llega un momento en que todos somos diferentes, cada uno uh-huh. tiene su personalidad. Pues el Eneagrama para mí es una gran herramienta para neófitos, para iniciarse en este viaje de autoconocimiento. Sin duda, la más útil i más pràctica que he conegut en tota la meva vida.
Uh-huh. Un dels punts que també van apareixent bastant al llarg de, diria, de la teva, no sé si biografia, o almenys jo ho he tret de la teva pàgina web, borjavilaseca.com, parles d'alguna manera del talent, tots en tenim.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, a ver, estamos en un momento histórico donde, como he dicho antes, nuestra existencia se asienta sobre un sistema monetario, hemos de ganar dinero, ¿verdad?, y no nos queda más remedio a priori que trabajar, ¿no? Pero claro, tenemos una visión muy industrial de todo esto, una visión muy de empleado, una visión de que fuimos condicionados para vender nuestro tiempo a cambio de un salario a final de cada mes. ¿Por qué? Porque todo esto viene de cuando acabó la era agrícola, los campesinos salían del campo porque el trabajo se había automatizado gracias a las grandes revoluciones industriales y no les quedó más remedio que entrar en las fábricas y convertirse en operarios, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer, a buscar salidas profesionales, a tener un título universitario pues para que nos garantice un empleo seguro y estable. Todo esto se ha acabado. En la era del conocimiento, la principal fuente de riqueza ya no es el capital, que está en manos de pocos, sino es el talento, es la creatividad, es el conocimiento. Y una vez más, la educación que hemos recibido ya no sirve. Necesitamos saber verdaderamente quiénes somos, para qué estamos aquí, para qué sirvo, cuáles son mis cualidades, fortalezas, qué me apasiona, de qué manera puedo resolver con todo eso problemas de la sociedad, ejercitando mi talento. Que digamos que yo creo que todos tenemos uno, pero claro, igual quien nos escucha, hay carpinteros, hay médicos, hay poetas, hay escritores, hay contables. Pero claro, tenemos una idea muy equivocada de quién tenemos que ser para que nos quieran o para encajar en este patrón social y profesional. Pero claro, imagínate que alguien descubre que ha venido aquí para ser carpintero y ahora mismo está estudiando un máster en administración de empresas, ¿me explico? No, entonces, estamos hecho un líos porque no tenemos ni idea de quién somos.
Oi, cal valentia, ¿no? Per això, cal tenir-los ben posats, entre cometes, ¿no? Per dir doncs, engego.
Claro, porque yo
todo
siempre
total que se m'ha imposat fins ara i
claro, vaya. Yo iba para abogado, mi padre es abogado y yo hubiera sido un pésimo abogado, ¿me explico? No, porque no me interesa nada. Entonces, yo sé que hay abogados ahí fuera que les apasiona y es necesario que haya en esta sociedad todo tipo de profesionales. Yo siempre digo que yo no he elegido mi camino vocacional, yo lo he descubierto. Una rosa no elige ser una rosa. Una rosa un buen día pues nace con una semillita, ve unos brotes y hay un día y dice, "Ay, pues soy una rosa, pues me voy a regar como una rosa." Pero la sociedad es un gran invernadero que nos ha dicho a todos el tipo de flor que hemos de ser para encajar, ¿no? Y hay que ser muy valientes para empezar con tus padres, con tu entorno social y familiar. Porque muchas veces cuando las personas se convierten en quien verdaderamente han venido a ser, eres un friki, eres un raro, eres un loco.
Sí, claro.
Pero esto ya veremos que va a ir cambiando. Más que nada porque es que yo no sé de qué manera en los próximos 10 años las personas que no aporten mucho talento, mucho valor añadido, porque piensa que lo que haga un chino lo va a hacer un chino y lo que haga una máquina lo va a acabar haciendo una máquina porque se va a ir automatizando mucho trabajo. ¿Qué valor añadido aportas en tu trabajo? Para aportar valor añadido tiene que ser algo creativo. Tiene que ser algo, ostras, que sea innovador, que sea verdaderamente útil. ¿De qué manera, si no amas lo que haces, si no te apasiona, ya me dirás tú cómo vas a aportar valor añadido, ¿no? Entonces, vamos a ver muchos cambios en la educación, porque vamos a ver muchos cambios en el mercado laboral. Entonces, no va a quedar más remedio que las personas reinventen su mentalidad, como he dicho antes, ¿no?
I això ens donarà per viure a nosaltres, perquè moltes vegades és l'utòpic aquest. No, claro. Que después es el realista, finalmente, pero fins que no.
En la era industrial era utópico. Mi padre me dijo, Borja, soy escritor, pero hay que ganarse la vida. ¿Por qué? Porque el objetivo de la era industrial era ganar dinero. El objetivo es ganar dinero. En la era del conocimiento es crear riqueza. cuanta más riqueza crees, más dinero ganarás como resultado, porque como tú no hay nadie.
Claro.
Entonces la idea es atrévete a escuchar a tu corazón, que lo sabe todo acerca de ti, y encuentra la manera de poner todo lo que eres al servicio de la sociedad. Y desde ahí sí que es verdad que podemos conjugar pasión con dinero, con ingresos, ¿no? Uh-huh.
Si l'editorial de Borja Vilaseca escolta l'entrevista i veu que no hem citat llibres, igual et criden l'atenció. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El sinsentido común. El principito se pone la corbata y encantado de conocerme. I si voleu saber més, borjavilaseca.com. Allà hi és absolutament tot. Borja Vilaseca, s'ha fet rapidíssim, curtíssim, tot plegat. Han passat 20 i pocs minuts, però moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a tu, un plaer.
Aquí el Compromís Ciutadà. Bona tarda.
Bona tarda.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà. El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Enric Tintorer, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, estimat Joan.
Avui hem començat el programa parlant d'aquests incidents al sud del país, a l'estret de Gibraltar, a la ciutat de Ceuta.
Sí, i... ja, sí, sí, senyor. Això
sí, sí, senyor, t'ho asseguro, fa... perquè ho he escrit jo. No, però digues, digues. Et fa, digues.
Digue'm, a mi aquests incidents m'han fet pensar en que hauríem de parlar avui del valor.
Del valor?
Del valor, sí. Aquests immigrants... que jo començaria per canviar la paraula immigrant, que té un to despectiu per al de persona, no oblidem que per sobre de tot són persones.
Mm-hmm.
Aquestes persones, com tu i com jo, que deixen tot el que tenen, encara que sigui poc, casa, família, amics, i que marxen a lluitar per una vida millor o per aconseguir les seves il·lusions en un país desconegut, amb cultures diferents i fins i tot amb races diferents. Aquestes persones ens donen un exemple importantíssim del que és el valor. Són persones valentes. Sobretot, per posar un exemple, les persones aquestes que venen de l'Àfrica subsahariana. Travessen desert, el desert més perillós del món, el Sàhara, el mar, amb unes fràgils embarcacions, les pasteres, amb un risc de mort claríssim, perquè veiem...
Digues.
I lluiten i arriben aquí, uh-huh. I quan ja han arribat a lo que era el seu gran somni, els rebem amb bufetades, amb tirs, els posem a presons, però bueno, què és això? Com s'està comportant Europa? Com ens estem comportant nosaltres? Si aquestes persones que arriben després de lluitar tot i de jugar-se la vida, el que els hi haurien de fer és un homenatge i felicitar-los. I si més no, el que haurien de fer és tractar-los amb la màxima dignitat i acollir-los i ajudar-los, o bé a quedar-se amb el nostre país o a tornar al seu, però amb dignitat. Aquests països, alguns musulmans, tenen un dit meravellós. Diuen que l'hoste, la persona que arriba a casa teva, és Déu, i en aquest sentit la tracten meravellosament bé. Quin exemple estem donant? Aquestes persones arriben a casa nostra i la nostra obligació com persones és tractar a les altres persones com es mereixen. Si més no, com ens agradaria a nosaltres ser tractats quan arribem a la nostra meta somiada, a la nostre objectiu somiat, com és arribar al país on volíem arribar. Jo crec... Sí. Que aquestes persones, ja dic, vull canviar el nom d'immigrants per al de persones, són essencialment persones valentes, de les que hauríem d'aprendre molt d'aquest valor, d'aquest exemple que ens donen.
Mm-hmm.
I és cert que s'ha de regular la immigració, que s'ha de controlar, però sempre amb el màxim respecte i la màxima dignitat per a aquestes persones. Això jo canviaria el nom ja d'immigrant, que sembla que siguin altres sers diferents a nosaltres, que sigui una cosa rara això, immigrant. No, són persones amb valor que mereixen el nostre màxim respecte.
De fet, et diria que la paraula immigrant, ara poso una pinzellada com personal, no? I és, no sé, crec que en si
no té cap valor despectiu, sinó que és l'ús que n'hem fet nosaltres, com l'hem fet a servir i amb la freqüència que la fem servir i per designar un tipus de fenomen molt concret que li hem acabat donant aquesta connotació tirant sí, una mica que, negativa que de per se no la té, no?
No la té la paraula, però li hem donat aquesta connotació. Sí. Una paraula moltes vegades és el valor cultural que es dona a la paraula en concret i li estem donant a la paraula immigrant la condicionants de por, de perill, d'enemic. No, són persones i hem de buscar la millor acollida per a aquestes persones. Clar que darrere d'aquest problema senzill, que és com tractar una persona que arriba a casa teva, en aquest cas al teu país, hi ha un problema geopolític molt més important, el problema de la pobresa d'aquests països, de les persecucions polítiques i d'altres coses que s'han de resoldre a un nivell de govern i a un nivell d'estat.
Moltes gràcies, Enric.
A tu, Joan.
Per aquest punt de vista sobre el valor que poques remarquen als mitjans. Moltes gràcies.
A tu.
Una abraçada.
Adéu.
Gràcies a l'Enric Tintoré per la seva participació avui. Gràcies també a la Suamini Danda. Hem tingut la col·laboració del Jorge Domner amb aquesta trucada de cara a l'esdeveniment del dimecres a les 7 de la tarda al Col·legi de Periodistes i, per suposat, la inspiració del Jorge... Ai, del Jorge, no, del Borja Vilaseca. Ha estat el Jordi Carretero a les Vies de So i servidor. El meu nom, Joan Ortiz i Serra, que us emplaça el dilluns que ve, com sempre, a partir de les 3 de la tarda. I recordeu quin és el lema d'aquest programa. Diu, sigues tu el canvi que vols veure al món. Fins la setmana que ve.